Et aux Aïssa qu'on fait ça, potser fa 75 anys que no havia patit tant anar darrere d'una noia maca. I mira, qui m'ho havia de dir? En el 2016, per anar darrere d'una noia maca, he estat mitja hora patint de mala manera. Maria José Ania, bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
La noia maca ets tu, eh?
Però em sap greu, eh?
No.
He anat una mica justa de temps avui i he agafat un taxi ràpid perquè no. Sabia que m'havíeu de trucar.
No, tu ja saps que...
Demano disculpes.
No, 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 al contrari. Tu saps el magnífic i maco que és estar un, dos, tres, quatre, cinc, sis homes.
Carà.
Que t'esperàvem.
Escolta'm, això no em passa mai, eh?
Sis
senyors esperant-me.
Exacte, això no podia passar mai. Bé, bona tarda i moltes gràcies, Maria José, per
gràcies
estar amb nosaltres.
A
veure, aquí tinc el Carlos Andrés.
Què tal, Maria José, com va?
Encantada.
Igualment, no?
L'Enric Puigventós.
Bona tarda.
Hola, Enric.
El Joaquim Maria Manyalic.
Què tal, bona tarda.
I el Vicente Amado.
Hola, bona tarda.
A veure... Jo sé qui és la Maria José Ania, però digue'ns qui és.
Que jo digui qui sóc?
Sí, sí, sí.
Doncs, a veure...
Una periodista.
Sí, per formació sóc traductora i periodista, sí. Però, diguem que anant més a l'actualitat, doncs sóc una professional autònoma, una loca que intenta treballar en el camp de l'accessibilitat a la cultura i el turisme.
A veure, has tingut que veure alguna cosa amb la ONCE en algun temps determinat?
He estat en contacte amb la ONCE, evidentment, des de que vaig començar. A veure, és que jo vaig començar amb aquest camp una mica per casualitat o per la via de l'audiodescripció. Fa molts anys, quan ningú sabia de què parlava, perquè ara ja tothom coneix què és l'audiodescripció, no? Sobretot des que hi ha la pel·lícula, la gran pel·lícula de TV3,
sí, senyor,
dels divendres que ho anuncien.
I,
no?
I cada vegada nosaltres rebem a casa informació de la ONCE dient quina és la pel·lícula que té Audesc.
Exacte. Doncs bé, jo fa... Doncs mira, jo vaig començar l'any 2002 a interessar-me per l'accés de les persones cegues a la cultura, concretament als museus i a les exposicions i al patrimoni, no? El patrimoni artístic i arquitectònic. I tot va, el fil del qual vaig començar a tirar va ser doncs, l'audiodescripció, perquè em van parlar en aquell moment d'aquesta tècnica d'expressar verbalment els elements visuals que es pot aplicar al cinema, al teatre, en directe, etc., i també en l'àmbit d'un museu. I a partir d'aquí, i també per la meva experiència de que havia conegut a Brussel·les, va ser concretament el Museu d'Art Principal, com si fos el MNAC, no? Però a Brussel·les, doncs vaig coincidir de casualitat amb una visita que estaven fent per persones cegues, amb materials tàctils, amb un educador del museu, amb un guia del museu que els hi estava explicant, els hi estava descrivint, etc. I la veritat és que vaig quedar una mica fascinada per veure uns visitants cecs al museu que anaven amb tota normalitat i que se'ls hi feia una visita guiada, una visita comentada, no? I a partir d'aquí em vaig començar a interessar. Per altra banda, vaig assistir a un seminari d'audiodescripció a Londres, que en aquell moment també era molt, molt novedós, també a Anglaterra, però ja portaven uns anys. I em vaig començar a interessar i vaig dir, però què estem fent? Aquí a Barcelona no hi ha res. Aquí a Barcelona tenim molts turistes, tenim unes xifres de visitants desbordants, de milions ja, les obres de Gaudí, tot el patrimoni, per exemple, modernista i concretament de Gaudí, és admirat per persones de tot arreu i està tot molt ben preparat per acollir públics de totes les nacionalitats, però resulta que les persones cegues, fins i tot les de Barcelona, no hi tenen accés, no?, a les obres de Gaudí. Aquest va ser el meu inici, el meu plantejament, no? Uh-huh. I perquè justament el patrimoni Gaudí, si alguna cosa té, és que és especialment idoni per persones que no hi veuen, no? Doncs per qüestió de materials, de formes, per les pròpies característiques de l'obra gaudiniana, doncs la feien especialment idònia.
Tipus de pedra...
Cap dels llocs de visita de Gaudí no tenien res, ni cap adaptació, ni havien considerat mai aquest públic, no? El públic, doncs, que té limitacions visuals i que, per tant, s'ha de tenir en compte aquestes limitacions, conèixer-les bé i facilitar-los l'accés doncs el coneixement d'aquella obra, d'aquell patrimoni.
Però quan parles d'audio...
Aquest va ser el meu començament.
Sí. Quan parles d'audiodescripció, no està determinada solament per gent, per exemple, cega, sinó també perquè jo ara vaig a qualsevol monument e immediatament tinc allí audioguies, per dir-ho així, no?
Sí.
Tu treballes en aquest camp també o especialitzat en el camp del, jo què sé, de sexe o de qualsevol altra minusvàlua?
Els dos, mira, t'explico. Quan parlo d'audiodescripció parlo de la tècnica d'expressar en paraules elements visuals. Això es pot aplicar a mitjans audiovisuals, cinema i televisió, etc., o també en l'àmbit d'un museu a través d'una audioguia, per exemple, no? Jo he fet unes quantes audioguies de museus explicatives i algunes d'elles especialment descriptives, és a dir, utilitzant les tècniques d'audiodescripció i per a un públic que no hi veu, explicar les obres que estan exposades o l'edifici, etc. De vegades, l'audioguia general, l'audioguia que hi ha per a tots els públics, doncs és molt útil també per les
evidentment, persones. Evidentment, per això t'ho deia.
Exacte.
I per
però,
la gent,
de vegades, les audioguies t'estan donant una sèrie d'explicacions contant que el receptor, la persona que està escoltant,
és evident,
aquella audioguia està veient i mirant l'obra en qüestió.
Clar. Els anys 90-91... ja hi havia audioguia en el monestir de Santes Creus.
Efectivament.
I era per tothom.
I era per tothom.
Era per tothom, sí. No solament per sexe, sinó per sexe que l'agafava.
És que l'ideal...
Perquè
l'ideal...
cada vegada que creuaves el dintell d'una sala, es disparava i t'explicava aquella sala i tot plegat. Vull dir, exacte, exacte.
Clar, una pregunta volia fer.
Una audioguia, perdona, que sí. Efectivament, l'ideal és que una audioguia sigui el més inclusiva possible i que tingui en compte també les persones que no hi veuen.
Evident,
i que tingui en compte en un moment donat de descriure, d'especificar, precisar alguns elements que hi pot haver persones que no ho veuen. M'explico?
Sí.
I d'aquesta manera serveix per tothom, perquè els que hi veiem no vol dir pas que sapiguem mirar.
No.
Per tant, si ens expliquen i ens descriuen amb detall una obra o una realitat, ens ajuda a mirar, també.
Aviam, sota el teu punt de vista, Barcelona és una ciutat fàcil pels cecs?
Barcelona és una ciutat força accessible, molt accessible en termes generals. Si contem, si diem accessible, doncs una ciutat fàcil perquè una persona amb problemes de mobilitat o amb cadira de rodes es pugui desplaçar còmodament, no?, per la ciutat. Des d'aquest punt de vista, la ciutat és molt accessible i realment, comparada amb moltes altres, queda molt ben parada. Una altra cosa és l'accessibilitat que jo dic comunicativa, l'accessibilitat no tant per persones amb problemes de mobilitat o amb cadira de rodes, sinó persones amb algun tipus de discapacitat visual o sensorial o auditiva, etc. Cada cop més, la veritat és que cada cop més, els centres culturals, els museus, els llocs del patrimoni, els llocs de visita, tenen en compte els públics que, no hi veuen, amb discapacitat cecs o persones cegues o amb discapacitat visual. Sí, sí, sí. I la veritat és que queda molt a fer, perquè hi ha encara un llarg camí per recórrer,
sí.
Però és cert que també les coses són molt diferents de fa 12, 15 anys, quan jo vaig començar. Sí. I bé, a poc a poc, doncs cada cop hi ha més llocs on hi ha mesures d'accessibilitat per persones cegues. Sí.
Tu has col·laborat fonamentalment en qüestió àudio o també, per exemple, has aconsellat o has assessorat en la qüestió de ròtula en braille?
Doncs les dues coses, perquè l'audiodescripció és una part de les adaptacions. Per exemple, quan vam estar col·laborant durant molts anys amb la Fundació Caixa Catalunya, quan la Pedrera depenia de la Fundació Caixa Catalunya, perquè de fet allà vam començar. I l'adaptació d'una exposició temporal, per exemple, la primera que vam adaptar, ens vam llançar a la piscina, perquè estic parlant del 2005,
sí,
i juntament amb la que era la meva sòcia en aquell moment, la Mònica Surís, totes dues, les dues loques, entre cometes, ens vam atrevir a adaptar la primera exposició temporal que ens van brindar l'oportunitat i que era de gravats de Rembrandt. Era una col·lecció extraordinària de gravats de Rembrandt que venien de la Biblioteca Nacional de França. Molt bé, a veure, són elements molt visuals, els gravats, però no per això pensàvem que el fet de que fos molt visual que no tingués interès per les persones cegues. I el cert és que en allà què vam fer? Doncs vàrem rotular en braille. Vàrem descriure, utilitzant la mateixa audioguia que hi havia, vàrem descriure amb detall un seguit d'obres. Vàrem fer uns diagrames tàctils d'aquelles obres que es comentaven perquè es pogués fer l'exploració tàctil mentre escoltaves l'audioguia. Vàrem fer un dossier tàctil. Vàrem explicar, per exemple, la tècnica del gravat, comparant-la justament amb l'escriptura braille, que s'ha de fer del revés, quan es fa en plantilla, fer del revés per poder-la llegir del dret, oi que sí? Doncs el gravat és exactament igual. O, per exemple, amb altres exposicions, després vam anar avançant i anàvem aconseguint un pas més, no? De Mallol, que eren tot bronzes, doncs què vam proposar? Doncs fer un espai tàctil explicant el procés d'elaboració d'una escultura en bronze. I això ho vam fer amb elements tàctils, evidentment, amb rotulació amb tinta i amb braille, i amb una audioguia. Sí. Clar, això era elements que servien absolutament per tothom. El que passa que eren útils per les persones cegues, eren totalment accessibles per al públic cec, però enriquien la visita de tothom.
Sí. Jo no sé si tu vas participar o vas fer-ho, segurament, en el Palau Macaya, no sé si devia ser també per aquestes èpoques, va haver-hi una exposició de contrastos per poder tocar tothom. I fins i tot, jo sé, perquè vaig estar-hi veient-ho i potser abans orientant-los una mica, segons com els hi feien posar unes ulleres o una cosa així, perquè veiessin les diferents textures.
Clar.
Que es podia tàctilment i que ells a vegades no podien assumir visualment.
Sí.
Amado, tens alguna cosa per preguntar?
Conec aquesta experiència del Palau Macaya, el que està al passeig de Sant Joan, de la Caixa.
Conec
aquesta experiència, jo no hi vaig participar directament, en aquest cas.
Però
era per aquella època, fa anys, d'això, Sí, i a veure, és que són experiències, són iniciatives que són molt enriquidores per tothom, sí. Perquè el sentit del tacte el tenim molt negligit, molt oblidat, fins i tot menyspreuat, diria, no? Sí. Els que hi veiem, En general és, bueno, li donem tanta importància a lo visual, no? Que el, tot el que és tàctil i tocar, oi, no, no toquis, no?
Sí.
I en canvi ens perdem una sèrie, una percepció que també és molt enriquidora i que és una via de coneixement també.
Sí. I pensant que lo visual és sintètic i lo tàctil és analític.
Bueno, això aquesta has donat en el, en el clavo, eh?
Com, sí, perquè jo, mira,
efectivament, la via de percepció, que és la gran diferència, la via de percepció visual és sobtada, és global, és sintètica, no? Ho veiem tot de cop i en tot cas després
ja
comencem a mirar amb detall i analitzar.
Ja hi ho he vist.
Ara lo que
mentre que el procés tàctil és justament el contrari. Hem d'anar, és analític, en lloc de sintètic és analític, i hem d'anar pas a pas per tenir una idea global.
Vicent,
lo que té és un treball concienzudo per fer una exposició, per preparar-la per a persones invidents. Normalment la guia, perquè un audioguia normal, pues, com has dit molt bé, la gent ve el que n'hi ha, pues, con una miqueta que les expliques, ells ja ho veuen. Ara, a una persona invident, pues, se té que tenir una preparació, com tu has dit molt bé, lo de Rembrandt, i tot això, una preparació concienzuda que porta una tasca, un treball molt gran perquè les persones invidents, indudablement...
Tota aquesta tècnica, on la vas aprendre, potser? Això és un...
Amb sentit comú.
Sí, el sentit comú és important per tot, eh?
Sí, però hi ha haver algun...
Diguem que és un requisit imprescindible, sí, i sí, bàsic, sí, necessari, però no només amb sentit comú. A veure, quan em vaig començar a interessar per tot això, doncs vaig entrar en contacte amb especialistes, gent que havia treballat i havia estudiat i analitzat la percepció de les persones cegues, la didàctica de l'art en persones cegues, com pot ser, per exemple, la Rosa Gratacós.
Sí, ja la coneixem.
La Rosa Gratacós, professora emèrita de didàctica de les arts, autònoma, doncs va ser una de les primeres persones que recordo que amb les que vaig contactar, i vaig començar a documentar. Però també una via molt important d'aprenentatge, a veure, és tan senzill com veure, interessar-te i aprendre de tot allò que es fa bé en altres països. Clar, el treball de camp, de visitar, doncs, la Tate Modern a Londres, o què fan en el Louvre, o en els museus principals de les principals ciutats d'Europa, i sobretot per mi el gran referent és el MoMA, el Museu d'Art Modern de Nova York, que porten ja molts anys treballant amb aquest tema. I jo no he tingut, la veritat és que ha fet una experiència molt positiva el poder entrar en contacte amb les persones responsables d'accessibilitat d'aquests grans museus, i que generosament t'expliquen, et faciliten, et donen eines, et recomanen lectures, et permeten participar en les seves activitats per aprendre què fan, veure què fan i després importar-ho i adaptar-ho a la realitat d'aquí, no? Però de vegades aquest, o sigui, va anar per una banda, sí, em vaig documentar, vaig parlar amb especialistes, amb persones, vaig llegir tot el que vaig poder, vaig analitzar, però sobretot també aquest treball pràctic de camp, de veure què es feia a fora, no?
Sí. Això és importantíssim.
I quins són els resultats i quina era la seva experiència i com ho feien i per què.
És evident, les cultures estanques no creixen, tu. O sigui que s'han de comunicar, però, i s'han d'intercanviar.
Ara també...
S'ha d'estar amb la mentalitat oberta i està disposat a aprendre, no?, d'allò que es fa bé en altres llocs.
El tema del cec ara no hi va estant, o encara sí? O què et dediques més actualment?
Perdona, és aquest que cal que no et sento,
sí,
Francesc.
Diu que a què et dediques més, a la qüestió del sexe o d'unes altres?
A veure, l'accessibilitat, de, sí, de la informació i de l'art i de la cultura per persones cegues, és la veritat és que és la meva motivació principal, però això no vol dir que m'hi dediqui a ple temps, entre altres coses perquè no em dona per viure,
I ah, això és important,
és una part, sí, només, senyora, de la meva activitat. En tot cas, és una part important i central i prioritària per mi, però no, no única,
No per omplir l'olla.
Ho amplio, a veure, la meva tasca s'amplia a l'accessibilitat en general, a l'accessibilitat no només de museus i persones cegues, sinó també en general del turisme, per exemple, el turisme accessible també per persones amb mobilitat reduïda. Per això col·laboro des de fa anys amb Turisme de Barcelona, justament per promoure l'accessibilitat al turisme aquí a Barcelona amb qüestions de mobilitat reduïda i de persones cegues i sordes. I mira, justament ara fa poc, per exemple, per posar-vos un exemple, ara fa poc hem muntat, els vaig proposar fa temps, però bueno, no ha quallat fins fa recentment. S'acaba de posar en marxa una nova ruta guiada a Barri Gòtic per persones amb mobilitat reduïda. És a dir, és una visita comentada al cor de Barcelona, al Barri Gòtic, però amb la particularitat que és la versió adaptada d'aquesta ruta. És a dir, lliure de barreres arquitectòniques, totalment, més curta en temps i amb un recorregut més breu, però donant, reforçant el guió. Amb fotografies antigues, etc. I, per exemple, amb un detall molt important, amb préstec de cadires plegables per a aquelles persones que, si estan dretes massa estona, doncs es cansen, com ara la gent gran, gent que es desplaça amb l'ajuda d'un bastó,
clar.
Per exemple, o que camina amb una certa dificultat, o que, a veure, que ho té complicat per participar en una ruta que es camina doncs, amb 30 persones i que dura 2 hores i mitja,
que
van a un ritme doncs, més àgil, no? Doncs justament aquesta versió adaptada és respondre, tenir en compte, respectar aquelles necessitats, aquelles limitacions que té una persona amb mobilitat reduïda.
I per posar-se en contacte amb tu,
això anava a preguntar, si ens escolta alguna persona o diverses o moltes persones que tenen mobilitat reduïda,
sí,
a on es tenen que dirigir per aquestes rutes que tu dius?
O que vulguin fer una adaptació o qualsevol cosa, jo què sé, no sé.
Mira, concretament per aquesta ruta que us comentava, aquesta ruta l'he muntada jo i de fet la guia sóc jo, perquè bueno, és que sóc una mica multifuncional, al final jo sóc guia oficial, també guia oficial de turisme, i per tant de moment la guia d'aquesta ruta sóc jo, però el titular d'aquesta ruta és Turisme de Barcelona. Per tant, la reserva d'aquesta itinerari guia es pot fer a qualsevol de les oficines de turisme.
No, però nosaltres no dèiem això, sinó que, per exemple, jo que sé, qualsevol empresa o el que sigui que tingui alguna cosa i per adreçar-se a tu perquè facis tu un muntatge d'aquest tipus o una...
Sí, una adaptació.
Una adaptació o alguna cosa així, no tan... Que s'adrecin
a
tu, perdó.
A veure, jo tinc una pàgina web.
Per això, és el que anàvem, sí.
Una pàgina web des de, bueno, que es pot visitar i allà hi ha tot el contacte, tot el qui som,
aquí,
com em poden contactar. A veure, la pàgina web es diu accessfriendly.es. A veure, em sap greu, perquè la paraula aquesta...
A veure.
És una expressió anglesa, accessfriendly. Access, amb 2 Cs i 2 Ss.
Sí,
de S,
sí.
Normal, d'accessibilitat, accés, i a continuació, tot junt, friendly. I
això
friendly
és amistat,
és la paraula anglesa que és
amable,
amigable.
Val.
Fàcil és allò, l'expressió...
Accessibilitat amigable.
Exacte, sí. Seria això, accessfriendly.es.
Molt bé.
Sí, sí. Si obriu aquesta pàgina, que és total, ara, respecte a totes les pautes guai d'accessibilitat.
D'accessibilitat, si solament faltava, no?
Evidentment, sí, sí, perquè si jo, si la meva pàgina web
sí,
no,
sí, no fos accessible,
programada,
sí, sí.
Perquè si pugui navegar amb, sense ratolí, sí, amb lector de pantalla, amb els jaus,
sí, sí,
etcètera,
sí, sí,
malament aniria.
I tant, i tant.
Donaria mal exemple.
Molt bé.
No, no.
Sí, molt bé,
sí,
Maria,
sí,
José. Sí. Doncs escolta, molt bé. A veure...
A veure, mira, farem un dia et convidarem a dinar i farem un examen, a veure
no,
què tal va.
No, jo anava, jo anava a dir una altra cosa. Ai, mare de Déu, senyor. No, si m'acompanyaves un dia a passejar i com que és tot sóc vellet, podríem entrar a veure una pel·lícula en un cine
bueno,
perquè no
i escolta'm,
canci.
I m'apunto jo i ja et porto la cadira.
No. Massa gent, no.
Ai. De fet, us haig de dir que, a veure, jo, com que jo estic molt en contacte amb persones cegues,
sí.
Mira, l'any passat vaig fer unes quantes... vaig muntar una ruta per les places de Gràcia.
Hombre,
per conèixer les places.
Molt bé.
I la cosa va sortir, no va ser iniciativa meva, eh? Jo vaig respondre a una petició que em van fer amics cecs i em van dir, escolta, Maria José, i per què no... És que nosaltres, per què no ens fas... més rutes guiades, etc. I a mi és una de les coses que m'encanta. El que em passa és que, a veure, muntar això doncs, necessita temps i dedicació i etc. I la veritat és que no en tinc tant, no?, com m'agradaria. Però ho vaig fer i...
Ai, n'hi ha unes quantes, costa, eh?
Ho vaig repetir diverses vegades.
I n'hi ha unes quantes, eh?
Hi ha persones que em diuen, escolta, quan la tornaràs a fer? Perquè m'agradaria apuntar-m'hi, que em van dir que estava molt bé.
Ja buscarem una cançó que també em sembla que es diu Les places de Gràcia, tu, perquè la posis de música de fons.
Estaria molt bé, clar, perquè justament eren les places de Gràcia.
Sí,
vaig escollir 10 places de Gràcia
i
el que feia més, ens aturàvem a cada plaça, era una passejada un diumenge al matí, i ens aturàvem a cada plaça i veure, la descrivíem, l'explicàvem com era de gran, quin entorn té, quins elements característics té, quin tipus d'arbres, com són les cases de...
Molt bé.
Que són, i a banda de la història i les anècdotes pròpies d'aquella plaça.
Molt bé.
I la gent de mobilitat reduïda aguanta les dues hores que dura...
No, el
Barrigoti. No, dic el Barrigoti ha dit que era una ruta d'unes dues hores.
Sí,
aguanta
no.
Bé.
La durada del Barrigòtic per persones amb mobilitat reduïda dura una hora i quart màxim.
És de durada.
La de dues hores que et comento és aquesta que t'explicava, però era amb grupets. Ah. Això sí, sempre amb grupets molt reduïts. Jo tinc clar que els grups grans no
resulta.
No, ni me van a mi, ni van bé pels...
Ni pel grup tant.
El grupet reduït, quants persones són?
Per mi el límit en persones cegues són 6 persones, ja no bé. Més. Si poden ser 4, millor que 6. I amb aquest nombre de persones hem fet les visites, doncs, per exemple, aquesta de les places de Gràcia.
Per posar un exemple,
i que durava, sí, 2 hores, fins i tot 2 hores i mitja, però a veure, no hi havia problemes de mobilitat.
Eren
persones cegues, era una altra història, diguem, eh?
Doncs mira, quan passis per la plaça Júnic,
sí,
que és una de les places de Gràcia,
una d'elles, sí, sí.
Exacte, tu mires una miqueta a l'esquerra i digues, mira, aquí fa molts anys que va néixer el Francesc Millana.
Ai, no em diguis, ets nascut a la plaça Júnic.
Oh, i tant.
Un gracienc, eh?
Home, jo sóc un gracienc...
Un dels graciencs il·lustres.
Exiliat, no, un gracienc i exiliat de Barcelona.
Sí, perquè no vius al barri de Gràcia, eh?
No, visc a Vigues Carrer.
A l'Eixample.
A l'Eixample.
Els orígens són gracients, sí.
Molt bé, Maria,
molt bé,
José,
Maria José.
Moltíssimes gràcies per la teva estoneta que t'han fet perdre, però que els nostres oients agrairan perquè han sabut unes quantes coses més. Perquè lo fonamental del programa nostre és entretenir i divulgar.
Molt bé.
I em sembla que hem fet les dues coses. Hem entretingut i hem divulgat una nova cosa gràcies a la Maria José Ania.
I m'ha tret l'atenció que diu que explicant la casa d'arbres que hi ha. Que això no he pensat.
Els arbres que hi ha.
I és l'únic això per les...
És que és molt detallista.
el detall de los arbres com són, sí, clar.
Hi ha molta gent que no sap els arbres.
Clar, és que és així, és així.
Canvien molt, d'una plaça amb una altra.
Sí, sí, hi ha tants arbres i tant... Sí,
a la meva època hi havia acàcies i es menjàvem les flors nosaltres quan érem petits. Ara no sé què hi ha.
Jo anava darrere dels carros per al carrer Vallespí i agafava les garrofes dels cavalls i eren bones.
Molt bé, Maria José, moltíssimes gràcies.
Ha estat un plaer, encantada.
I fins ben aviat. I ara el Carles...
Sí, clar, com que parlàvem d'arbres, doncs posarem el grup Blau Munt i...